al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Us ho dèiem fa uns minuts, El Consell General del Poder Judicial ha nomenat una desena de càrrecs que són essencials pels principals tribunals espanyols. En concret, ha renovat tres places de la Sala Segona del Suprem, la que va jutjar els líders independentistes i va ratificar la inhabilitació de Quim Torra, però també ha renovat les presidències de tres sales de l'alt tribunal. Una decisió que ha arribat, però, carregada de polèmica, ja que l'han pres un grup de jutges que fa 2 anys que tenen el mandat caducat, però, malgrat tot, han fet una 50ena de nomenaments. Analitzem i mirem d'entendre aquesta situació. Ho fem en conversa amb Maria del Prado Escoda Merino, que és la portaveu de Jutges per la Democràcia. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vostès.
És lògic que uns jutges que ja tenen el mandat caducat puguin fer una 50ena de nomenaments? Des del punt de vista absolutament des de fora, sense coneixement, el coneixement que té vostè, òbviament, del Poder Judicial.
A veure, exactament la llei ho permet, perquè si el Consell General del Poder Judicial no renova quan s'hauria de renovar, continuen funcions. I dins de les seves funcions està la de nombrar, la d'escollir els membres del Tribunal Suprem. El problema que és que, clar, que la legitimitat que té, lògicament, i això qualsevol ciutadà pues, no ho pot entendre, no és la mateixa la que tindria el Consell renovat constitucionalment, perquè la Constitució que preveu és que el Consell es vagi renovant cada X anys, i això per adaptar-ho a la realitat parlamentària. Si hi ha unes determinades majories, el sistema es va preveure d'aquesta manera per a que representés aquelles majories. El problema és que si passen els anys i no se renova perquè els partits polítics no es posen d'acord, continua havent un Consell que representa potser una realitat que no és l'actual, perquè representa que està representant l'actualitat de fa 2 anys, perquè porta 2 anys sense renovar-se, i no la present. Això no vol dir, com dic, que la llei permet que pugui fer nombraments. Clar, les institucions pues, s'han d'anar renovant. Hi ha hagut bastantes jubilacions, per exemple, a la Sala Segona, em sembla que van haver 2 jubilacions de 2 magistrats, evidentment no es poden quedar sense integrants. S'han de produir nombraments.
Clar, el tema és que la decisió d'aquesta renovació d'aquest òrgan ha de passar pel Senat, no?
Exacte.
On al Senat hi ha majoria del Partit Popular, sí, que bloqueja la proposta que fa el govern actual del PSOE i Unides Podem. Ho dic perquè la gent ho entengui, no? Seria una mica
exacte.
Això.
El problema principal que ens hem trobat, que no ens havíem trobat mai en una situació que s'allargués tant i amb aquesta paralització, és que els partits polítics, i en concret un partit polític, en aquest cas majoritàriament tots sabem que és el Partit Popular, pues estan bloquejant en certa manera la renovació, no complint, clar, amb el mandat constitucional, perquè, com he dit, és que la finalitat primordial d'aquest sistema, i si no que es modifiqui i que es canviï, però la finalitat primordial és la d'anar renovant-se perquè sigui un òrgan pues, democràtic, com són tots els òrgans democràtics que es van renovant i es van adaptant a la representativitat parlamentària. Si tu com a partit polític estàs impedint que se renovi, pues, a lo millor per interessos que en aquell moment tenies major representativitat en aquell òrgan, que és un òrgan tan rellevant com que nombra els integrants del Tribunal Suprem, que és l'òrgan judicial més alt que tenim en tot l'Estat, a banda del Tribunal Constitucional, doncs clar, a lo millor hi ha interessos clar, que estan impedint aquesta renovació. En aquest cas, ja ho dic, és aquest partit polític la que, en certa manera, bueno, pel que sentim, no, és en certa manera el que ho està fent. Però al final és una mica responsabilitat, tots hem de ser una mica responsables en aquest sentit. Quan dic tots, és tots els partits polítics, però en aquest cas és un, sobretot, el que ho està fent d'aquesta manera.
Clar, perquè ens situem. El Consell General del Poder Judicial és l'òrgan que té la potestat de nomenar els jutges que formen part del Tribunal Suprem, que és l'òrgan màxim per darrere del Tribunal Constitucional, per dir-ho d'aquesta manera.
Exacte, sí.
Clar, en tot el context actual i en com estem a dia d'avui, l'Estat espanyol és que fins i tot, si no m'erro, Europa ha tocat el crostó, no?, a l'Estat espanyol.
Exacte,
i els ha dit, escolteu.
Sí. Exacte. Ja va ser el Consell d'Europa i ara ha estat fa uns dies la Comissió Europea la que ha dit que s'ha de renovar ja. Això no es pot mantenir d'aquesta manera, perquè és que és el que dic, a nivell democràtic pues està paralitzant la renovació d'un òrgan tan important, perquè és un òrgan constitucional, és un òrgan de nomenament dels magistrats a nivell més alt en tot l'Estat, que tenen la facultat de dictar jurisprudència, que equivaldria al final a les normes, al final equival a dictar lleis. Dicten sentències i aquestes sentències són vinculants per a tot l'Estat. clar, llavors això democràticament, la veritat és que no és molt democràtic impedir la renovació d'aquest òrgan, eh? I que continuï en funcions i que continuï amb els mateixos càrrecs, perquè en realitat la renovació ha de ser total. El que veu la Constitució és que aquest Consell, que està integrat per 20 persones, cada X anys s'ha de renovar en la seva totalitat. A la seva totalitat, per a que sigui un canvi complet, que hi hagi una renovació absoluta i cada X anys vagi representant la realitat d'aquell moment. El que no podem fer és deixar-lo representant una realitat que no és l'actual, sinó que és la realitat de fa 6 anys o de fa 5 anys.
Clar, exactament, que no s'estiguin fent aquestes renovacions, ara ho deia, i crec que la frase és molt clara, no? Aquests jutges dicten sentències que acaben generant jurisprudència, que per tant es converteixen en lleis, no? Però clar, hauríem d'entendre que els jutges, tots els jutges en principi, hauria de ser així, no? Prenen les decisions a consciència, no moguts per cap voluntat política, no? Hauria de ser així, no?
Sí, i en principi és així. En principi tots fem la nostra feina i estem vinculats per les lleis, però evidentment al final qui vol accedir a un òrgan com és el Tribunal Suprem també té en compte qui el nombra, no? I qui l'escolleix, i l'escolleixen el ple del Consell General del Poder Judicial. I a les altres instàncies, doncs, imagino que també doncs, pot ser, vull dir, jo això a l'hora de nomenar o a l'hora d'escollir, doncs, potser poden escollir, en teoria, és per mèrit i capacitat, eh? Però evidentment jo no puc posar la mà al foc perquè cada un dels integrants no tingui en certa manera certa predilecció per alguns magistrats o per uns altres que puguin ser més o menys afins. No hi hauria de ser, però evidentment tal i com està el sistema articulat en aquestes altres instàncies, amb el nomenament del Consell, i donat que el Consell, els membres del Consell, els nomenen o influència el nomenament als partits polítics, aquesta influència pot derivar, en certa manera, cap als membres del Tribunal Suprem. Pot incidir, pot no incidir. En principi, tots som independents i a la realitat coneixes a les persones, coneixes els jutges, coneixes els magistrats personalment i te'n dones compte que cadascú fa la seva feina i a vegades es dicta resolucions en un sentit i a vegades ne dicta d'altres en un sentit completament diferent. Però clar, aquesta manera d'entrar de determinats partits polítics pues, pot arribar a influir a determinades persones, perquè al final són persones.
Dels últims nomenaments que s'han fet, no sé si els coneix i quina valoració, per exemple, li suposen als nous magistrats que han entrat a la sala penal, que són Ángel Hurtado, Javier Hernández i Leopoldo Puente. No sé què en sap d'ells, si són de majoria... Perquè, clar, hi ha aquesta idea de... Són d'ideologia conservadora. I per això li preguntava, no?
No, que vaya de tot, eh? La veritat és que se'ns ha donat la particularitat que, evidentment, nosaltres ja portem molt temps sent molt crítics amb la no renovació del Consell i que es continuïn efectuant nomenaments amb un Consell no renovat. Però, evidentment, el temps va passant i hi ha magistrats que s'han jubilat i n'han d'entrar de nous. I dona la particularitat que alguns dels que han estat escollits, conec algun cas particular, que són companys nostres, inclús de l'associació, que porten molts anys que haurien d'haver accedit al Tribunal Suprem i que no hi havia manera, i amb mèrits i capacitat suficient. Vull dir, havent escrit molts llibres, havent donat classes a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de la Pompeu Fabra, a la Rovira Virgili, als advocats, als cursos del Consell, vull dir, gent amb mèrits i capacitat més que suficient, més que acreditada, inclús en alguns casos cridava l'atenció que era un llistat de mèrits superior el d'alguns magistrats que estaven sent escollits per a integrar el Tribunal Suprem. I passaven els anys i no hi havia manera. I ara es dona la casualitat que algun d'ells ha entrat. Vull dir, clar, evidentment aquesta persona o aquestes persones s'ho mereixien. El problema és que fins ara se'ls havia obstaculitzat entrar i ara dona la casualitat de que ara se'ls ha deixat entrar, perquè van passant els anys i aquest Consell no renova. Al final també suposo que la lògica o una mica el sentit comú ha d'imperar un moment o altre. Però el que està clar és que l'ideal seria que aquest nomenament se produís per un Consell renovat.
Per tant, en general, amb els noms que han sortit, quina és la sensació que els queda? S'ha anat a buscar més equanimitat o encara hi ha noms que criden una mica l'atenció per l'àmbit del conservadorisme o per una proximitat política que es podria deduir? Entenc que tot això són deduccions, eh?
Sí, jo no conec exactament cada una de les persones. Sí que en conec alguna d'elles i per això puc assegurar que feia molts anys que tenia que estar, allí, però no hi estava. Uh-huh. D'altres persones no puc assegurar-ho perquè no les conec totes. Hi ha una miqueta de tot. Normalment acostuma a ser una mica variat. Alguns candidats una miqueta més progressistes, o millor altres una mica més conservadors. Com dic jo, el fet de fer-ho d'aquesta manera, que el sistema sigui així, doncs dona lloc que potser alguns dels que s'escollixen tenen mèrits més que suficients, però tardaran molts anys a poder accedir-hi, perquè han de lluitar molt per a poder entrar. I potser n'hi ha d'altres que amb menys temps, doncs potser són de l'agrat, dels membres del Consell General del Poder Judicial. I potser n'hi ha d'altres que han aconseguit ara entrar, i n'hi ha que no han aconseguit, perquè algun dels que s'ha quedat fora també sabem, perquè el coneixem, que també s'ho mereixia igual que els que han entrat. Però potser aquesta doncs, haurà d'esperar a que es renovi el Consell. O esperar uns quants anys. Vull dir, el sistema és bastant dur. De la manera que s'està fent és dur pels que entren i pels que no entren. Perquè els que entren es posen en dubte. I els que no entren, a vegades tenen mèrits i capacitat igual o més que els que han entrat. Però aquesta no han estat escollits.
Li volia preguntar també per un dels noms, no per el nom com a tal, sinó pel que suposa, no? Es parla que la sala quarta, María Luisa Segoviano, és la primera dona que presidirà una sala del Suprem. Sí. Entenc que això és un pas endavant molt important també, perquè en una professió que ens diuen que cada vegada està més feminitzada, entenc que començava a ser estrany que no hi hagués cap dona en aquestes posicions, no?
Exacte, nosaltres com a associació progressista, a més, vull dir, en defensa, en una defensa bastant important de la igualtat i de la presència de la dona en aquests òrgans, els òrgans judicials, perquè no és coherent amb la realitat actual. La realitat actual estan accedint a la carrera judicial més d'un 60% dones respecte d'homes, i els òrgans més alts, ja sigui presidències d'audiències, presidències de Tribunals Superiors de Justícia i el Tribunal Suprem, la presència de la dona encara continua sent molt escassa. Estem feliços, estem molt contentes i contents perquè hi hagi la primera dona que presideix una sala del Tribunal Suprem. No obstant, no podem oblidar que de tots els nomenaments que s'han fet, el nombre de dones és molt minoritari. Només han entrat dues dones de tots els nombraments que s'han fet dels magistrats del Tribunal Suprem. Només entren dos magistrades, i eren dos magistrades perquè em sembla que no hi havia més candidats. Vull dir que és que al final tampoc hi havia més eleccions.
Uh-huh. I els candidats, qui els decideix?
Els candidats... Això ho escolleix el ple del Consell General del Poder uh-huh. Judicial. Però les candidatures exactament no sé molt bé com se fan, se canalitzen d'una manera o se canalitzen d'una altra.
Uh-huh. Clar, la qüestió de que hi hagi una dona o no hi hagi una dona tampoc és val a dir en un moment, en un context en el que s'ha parlat molt d'algunes decisions judicials que han anat clarament en contra de la dona, com per exemple en el cas de la Manada, no? La importància que té que els jutges que acaben prenent decisions claus, vostè ha dit, dicten sentències que acaben sent vinculants, no? Hi hagi una part de feminització, o és la llei la que s'ha de feminitzar? Li dic perquè és un debat que també és present, no? Que és el que... És a dir, si els jutges no poden fer res més perquè la llei diu les coses tal com les diu, o si realment els jutges tenen marge de maniobra?
Respecte a la integració dels òrgans, clarament per a formar part del Tribunal Suprem són criteris de mèrit i capacitat. No parla de quotes. No obstant, clar, sí que hi ha gent que és partidària d'introduir quotes positives, de discriminació positiva, per a garantir la presència de la dona. Llavors, a l'hora de resoldre, no hauria d'influenciar per a res. La realitat és que no és tant la manera de resoldre, sinó la presència, perquè hi ha dones amb capacitat i mèrits suficients, però la realitat és que hi passa a moltes empreses i a nivell privat, que costa de veure-les en llocs d'alta direcció.
Uh-huh. I respecte al tema que li comentava de les sentències i de la feminització, de la perspectiva de gènere, potser seria més correcta l'expressió, sí. En l'àmbit judicial i en l'àmbit sobretot de les lleis que s'acaben dictant, sí. Més que de les lleis, de les sentències que s'acaben dictant, què en pensa?
El tema de la perspectiva de gènere, la veritat és que ja fa uns anys que s'està treballant bastant, amb cursos realment per part del Consell i també aquí a Catalunya, vull dir, realment s'està treballant a donar-li una perspectiva diferent. No és tant, la llei és la que és, la llei està feta de caràcter general per a ser aplicada en un gran número de casos totalment diferents, llavors la perspectiva l'hem de tenir nosaltres a l'aplicació d'aquesta llei. És a dir, el tenir en compte aquelles situacions particulars. Per exemple, jo me plantejo en el moment de jutjar, el moment de prendre declaració amb una víctima de violència, també la perspectiva de gènere actua en totes les fases del procediment, és a dir, amb la manera en què tu la tens, a la manera que l'escoltes, a la manera que la tractes. El fet de tenir en compte que determinats fets, per exemple, quan s'estan denunciant uns maltractes habituals que han durat molt temps, aquella persona pot tenir conseqüències psicològiques. El que no es pot fer, per exemple, és fer-la declarar de peu, fer-la declarar al costat de la persona que està denunciant, sinó que s'han d'adoptar determinades cauteles, com per exemple que declari per videoconferència, que declari a través d'un biombo, que no hagi de confrontar la mirada amb aquella persona. Vull dir, al final són petits detalls des de que tu li prens la declaració, des de que fas el judici, fins que dictes la sentència. Per exemple, al dictar la sentència es valora realitats com un dels criteris que normalment utilitzem nosaltres al valorar la credibilitat del testimoni de la víctima, si poden haver indicis de credibilitat subjectiva, o la persistència incriminatòria, si ha denunciat molt ràpid o resulta que ha tardat anys en denunciar. Bueno, la perspectiva de gènere vol dir que siguis conscient que una persona que ha estat atemorida, que ha estat sotmesa i dependent de l'home, probablement haurà estat anys a denunciar, i no per això per credibilitat, sinó perquè precisament aquella dependència i aquella por i sotmetiment és el que l'ha impedit d'anar a denunciar a la primera que l'han agredit.
En aquest sentit, li volia preguntar ja per acabar la situació del procés independentista, no? Les decisions que s'han pres en l'àmbit judicial del procés independentista, les decisions en l'àmbit de la dona, aquesta situació d'aquestes eleccions, d'aquestes tries o d'aquests nomenaments del Consell General del Poder Judicial en aquesta situació en què tenen el mandat caducat. Tot això creu vostè que va clarament en detriment del nom de la justícia espanyola, és a dir, de la sensació que poden tenir els ciutadans al voltant de la seva justícia?
Evidentment. Em sembla que ho he comentat abans, que el fet de que, clar, que no es renovi quan s'hauria de renovar, i pel motiu pel que no es renova, és a dir, perquè com que s'escollixen pel Congrés dels Diputats i el Senat, que al final els integren els partits polítics, el fet que un partit tingui la capacitat, perquè li permet la llei, tingui la capacitat d'impedir la renovació de l'òrgan, d'un òrgan amb tanta importància com és el Consell General del Poder Judicial, doncs dona molt mala sensació a la ciutadania, a nivell europeu, clar, dona aquesta mala sensació de que no s'està garantint aquesta imparcialitat, aquest sentit democràtic que hauria de tenir aquest òrgan.
I el camí per donar-li més bon nom a la justícia espanyola, li dic perquè, clar, aquí hi ha una qüestió que és clarament política, llavors hi ha visions molt diferents, com és el cas del procés, i decisions, doncs, ja de si les decisions s'han pres correctament o no, però si més no, s'ha posat en entredit la justícia espanyola des d'alguns sectors. Què ha de fer la justícia espanyola perquè sigui ben vista pels ciutadans? Perquè al final els ciutadans també necessiten creure en el seu poder judicial, no?, i en les decisions que pren el seu poder judicial.
Bueno, la manera més fàcil de solucionar-ho amb el sistema que tenim actualment és que realment els partits polítics tinguessin una actitud diferent, tinguessin una actitud de més respecte cap a aquest òrgan, d'arribar a pactes, d'arribar a acords per facilitar la renovació. La segona opció, perquè n'hi ha una segona, que és la que es reclama per moltes associacions judicials, per la majoria, és canviar el sistema de nomenament. El sistema de nomenament que fos directament per part dels jutges, que fossin jutges i jutgesses, magistrats, els que escollissin els integrants del Consell General del Poder Judicial. Seria una altra via.
I aquesta seria millor?
Com que no l'hem tingut mai, no sabrem els efectes d'aquest sistema, sabem exactament els efectes en els que incorreix. L'altre sistema no l'hem experimentat mai. El que s'havia dit, sí que s'havia dit, i de fet en cert temps, fa molt temps, la nostra associació era una miqueta més reàcia, era perquè en aquell moment, clar, potser fa 10 anys, fa 20 anys, la judicatura potser era majoritàriament conservadora. Llavors, què passaria? Que sempre el Consell seria majoritàriament conservador. Però és que avui en dia els temps canvien, les coses s'actualitzen, van entrant gent amb perfils molt diferents a la carrera. Vull dir, també tot s'ha democratitzat molt, hi ha moltes més dones, no és com abans. No es pot, la realitat canvia i al final la normativa i les institucions i la manera de nombrar-les també s'ha de canviar per adaptar-se a aquesta realitat.
Maria del Prado Escoda Merino, portaveu de Jutges per la Democràcia, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio i realment la felicito perquè ho ha explicat de manera que ho hem entès, eh? I eren aquestes qüestions enrevessades i complicades i estem satisfets, la veritat. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès i me n'alegro de que m'hagi explicat de manera senzilla. Això no s'intento, és la meva...
Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, a vostès, adéu, bon dia, adéu.